benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos.
Hola a tots i a totes, benvinguts al programa de ràdio i podcast Els viatges de Carlos Carlos. Jo sí sóc Daniel Montfort, com Carlos també, mig vilafranquí, i estem així gravant tot això des de Vilafranca, des d'un carrer molt habitat de Vilafranca, des del carrer Morella. Fa un dia gelat, però la intenció és el gran vaixell transatlàntic i com els nostres avantpassats que se n'anaven a principis del segle XX cap a les Antilles, anar a buscar un poc la caloreta del clima tropical de Cuba i els països veïns. I així estic amb la companyia de Carlos Ripollès per acompanyar-vos en este viatge musical. Afortunadament les cançons estan per a fer-nos viatjar.
Moltes gràcies, Dani, i esperem fer un llarg viatge, com has dit, per molts llocs, que jo molt bé no sé per on mos portaràs, en esta edició especial dels viatges de Carlos Carlos, que jo de moment només sé, pel que m'has contat, que eixim de Barcelona.
Exactament, eixim des de Barcelona. Hem de pensar, posem-nos a Barcelona, no sé, inicis del segle XX o a meitat segle XX, quan encara una de les maneres de viatjar a les antigues colònies com Cuba o altres països era encara el vaixell. Uh-huh. Ara pràcticament ningú viatja en vaixell per anar a les Antilles, però en aquell moment sí, no? Viatges que podien durar diverses setmanes, no? Per exemple, el gran Gato Pérez va vindre de l'Argentina i va arribar a Barcelona en un vaixell transatlàntic, no? I has de pensar també que viatjar en vaixell dona temps per a pensar molt. Jo no ho he fet mai, eh? Sempre que m'he anat a l'altra punta de món ha sigut en avió. Suposo que dona molt de temps per a pensar. I la manera d'entrar a una ciutat és entres via un port i te dona molt de temps de donar-te en compte que estàs entrant en un altre puesto. Estàs arribant. Per tant, situem-nos a això. Pues a la Barcelona d'aixòs anys, una de les comunitats que viatjava més a les Antilles segurament eren els gitanos de Barcelona, que eren molt comerciants també de tèxtil, i conten que un dels possibles orígens de la rumba catalana seria gitanos catalans que se'n van anar a Cuba i després van portar el ritme de la rumba cubana o els ritmes afrollatins els van importar a Catalunya, i d'això neix la rumba catalana. Realment no ho sé, hi ha tantes teories com gent que te les pots explicar, i jo no sóc en cap cas un historiador de la rumba, però en tot cas, per a iniciar el viatge, ja que el programa se diu Viatges de Carlos Carlos i que tu normalment viatges físicament, però avui te proposo viatjar a puestos que no m'està mai. Ens situem al Port de Barcelona i comencem a escoltar una rumba catalana dels anys 60 que enguany s'ha reeditat. L'artista se deia El Noi, com mal escrit, diguéssim, com mal escrit, en valencià estaria mal escrit. Nosaltres escrivim Noi en N-O-I, llatina, i això està escrit en Noi en Y, però això és el seu nom artístic. Tot que hi ha una sèrie un poc de conflicte, en alguns LPs apareix ben escrit segons l'ortografia nostra i en altres mal escrit, és igual, us dona igual l'ortografia. I enguany del 2016 una dels discos interessants que ha eixit des del meu punt de vista, que a mi m'agrada molt, pues, la música mestissa, tot el que t'abona la rumba i tot això, és una recopilació d'este personatge, d'este rumbero, El Noi, que era un poc com una... no tenia la fama de Peret. Peret era el rei de la rumba, i per tant quan anava, uh-huh, quan vas per darrere del rei, pues vas per darrere del rei. Tampoc tenia la fama d'Antonio González del Pescailla, perquè el Pescailla era el marit de Lola Flores, i per tant també hi anaves un poc a remolque. I El Noi, pues bueno, està ahí en un grup, com hi hauria d'altres, que estaria el Chacho, los Amaya, etc. I ell, pues, té unes rumbes que te porten directament a Cuba, però també tens la rumba aixa catalana. Esta recopilació, així, se diu La Bomba Gitana. Tot està dit en el títol de el recopilatori. I anem a escoltar una cançó que justament mos fa viatjar perfectament cap a Cuba. Menea Mambo.
donde me siento parece niña aunque se menea, porque cuando digo este ritmo ya todo el cuerpo me bailotea. Menea, ea, ea, mambo, menea, ea, ea. 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 Para bailar la rumbita hay que mover bien la cinturita. Para bailar la rumbita hay que mover bien la cinturita. Menea, ea, ea, mambo, menea, ea, ea. Menea, ea, ea, mambo, menea, ea, ea.
Saludar a tot el món des del port de Barcelona i ara ja estem
direcció a Cuba?
Direcció a Cuba, direcció a l'Havana. Direcció a l'Havana, directament. Directament, sense dubtar-ho. Enguany hem parlat molt de Cuba, però no entrarem en històries polítiques, no és l'objectiu. Però també hem parlat molt de Cuba perquè a finals d'any se va declarar patrimoni immaterial de la UNESCO la rumba cubana i el merengue de dominicà. Altres anys ja s'havia declarat, crec que el vallenato colombià, per tant, poquet a poquet tots aquests ritmes afrollatins se va considerant que són, pues això, patrimoni de tots, fins i tot així a Vilafranca, que estem tan lluny de les Palmeres i de l'Havana i del Malecón, pues també vos podem disfrutar
d'estos ritmes, no?
D'estos ritmes i del patrimoni d'estos ritmes. La rumba cubana, també una de les variants de la rumba cubana és el guaguancó, i és bàsicament veu i percussió. Però ara el que t'hauré de fer escoltar per mi és un dels grans artistes d'una nova generació cubana. És a dir, quan parlem, moltes vegades quan parlem de música cubana, crec que tenim tendència a parlar del Buenavista Social Club i dels grans noms, de la Fania o Records o els Stars, que ja eren gent que se'n van anar a Estats Units després, de Celia Cruz, de la Lupe, de tots aquests noms, de gent que els que estan en vida ara, com ara Portuondo, Chucho Valdés, Bebol Valdés i tota aquesta gent, clar, són gent que tenen més de 70 anys tots. I molts ja han passat a se n'ha anat a fer un Buenavista Social Club o les Stars allà dalt, no? En pau descansen molts, no? I a vegades passem un poc de la nova escena, doncs això, de Cuba, de gent que ha nascut als anys 70, als anys 80, als anys 90 inclús, passa un poc desapercebuda. O a vegades ens arriben coses molt, ja molt comercials i fora de context, tipo el Gente de Zona de l'any passat que tots escoltàvem amb la Gozadera. és un grup de reggaeton i hip-hop cubà que inclús el veiem apareix en algunes compilacions dels anys, començaments dels anys 2000, com a la nova generació del hip-hop i cubà que mescla el hip-hop amb jazz i amb altres coses, i Gente de Zona estan ahí, i Gente de Zona fent coses on fent una espècie de reggaeton hip-hop mesclat amb jazz, no? Perquè has de pensar també que Cuba, podem dir moltes coses, però musicalment el nivell dels músics cubans, la formació musical dels cubans és increïble, no?
Clar, clar. Bueno, allí de totes maneres el govern té una política que molts músics estan a sou de l'Estat, i hi ha una
política cultural això diferent, i és, per a ells és, jo crec que és una de les principals indústries d'exportació per a Cuba, no? I la persona que escoltarem ara se diu Roberto Fonseca, és un gran pianista jazz. Els últims discos que havia fet ell eren discos molt jazz, molt, s'havien d'escoltar en una predisposició per escoltar jazz. Ja saps que a vegades el jazz al gran públic li pot costar
li costa un poquet més.
Li costa un poquet més, no? S'ha d'acompanyar. I ara ha fet un disco que se diu Abuc, que és Cuba escrit al revés, senzillament, en el que justament crec que mos ho introduís un poc en el jazz, i mos ho introduís sobretot en el pont que hi ha en continu entre la música cubana de tot tipus i el jazz.
I crec que d'ell he escoltat alguna coseta, si no recordo malament.
Ell, per exemple, a França, jo estic vivint a França, no? I a França pràcticament ve cada any, a l'estiu. A França a l'estiu hi ha uns quants festivals de jazz bastant importants. I crec que fa 2 anys va enregistrar en directe a un concert. Per exemple, ell no ha dubtat en invitar cantants africanes i fer un projecte conjunt entre cantants africanes i ell al piano, no? És algú que se preste perfectament a qual tipus d'experimentació, que el jazz també és això, no? El jazz
poquet d'improvisació i
poquet molt, no?
Sí, sí.
Però ell no estava per a res en una ortodoxia ni del ritme llatí ni del jazz ni el que sigui. Però ara en este disc pràcticament a vegades mos oblidem de que per ahir de quan en quan sona un piano, perquè pràcticament estem en una orquestra salsera, no? I ara te proposo escoltar Afromambo de Roberto Fonseca, d'este disc que ha eixit enguany, el 2016, que es diu Abuc, Cuba al revés. Per a mi un dels millors músics de l'escena cubana actual. Crec que va néixer l'any 1977, per tant encara no té 40 anys, per tant podem dir que és jove. Així no tindria carnet jove, però bueno.
Alberto Fonseca, el tema Afromambo del disc Abuc Cuba, a l'inrevés, que ens acaba de convidar a escoltar Dani Monfort, que ens ha convidat a viatjar fins a Cuba i xin des de Barcelona. En què ens deleites a continuació?
Pues, com hem dit, l'objectiu del programa és anar saltant d'illa en illa o de país en país. De Cuba al sud ens queda Jamaica, però si entrem a Jamaica quasi correm el risc de quedar-nos a Kingston, de quedar-nos a escoltar rocksteadies i vells riguis i vells escars. Tinc també una passió per la música jamaicana, sobretot per l'antiga, per la vella, per la que grinyola un poc ahí dels vinils. Però això, mos ve un poc a contramà, diguem que mos ve a contramà, i de l'Havana mos anem, mos agafem un cotxe d'eixos vells de l'Havana i mos recorrem tota l'illa, arribem a Santiago de Cuba. A Santiago de Cuba també és una gran capital de la música, no he estat mai ni a l'Havana ni a Santiago de Cuba, però... coses d'eixes de que tens ahir un raconet del cap, però un dia en la vida haurem d'anar a aquests puestos, no? Silvio Rodríguez ve de no massa lluny de Santiago de Cuba, o sigui, estem parlant ahir de coses importants. I de Santiago de Cuba agarrem un barco, el que sigui, suposo un barco, però ja que podem fer el que vulgui, pues agarrem un barco i on anem fins a Port-au-Prince, a Haití. Arribem a Haití, un país del que, si parlem, normalment parlem per coses ruïnes, molt ruïnes. És un dels països més... segurament el país més pobre d'Amèrica Llatina. I un país, bueno, on va haver el terratrèmol de 2010. Ara ha hagut un cicló que va passar, pues ara, al mes d'octubre, i també va haver no sé quants centenars de morts. El terratrèmol va... més de 200.000 morts, diuen. O sigui, malgrat tot, són una gent en una alegria de viure, un amor també pel seu país, malgrat tot, i també això, pues, se tradueix en la música, evidentment. Uh-huh. Evidentment, el que passa és que la música haitiana, pues, poca cosa se coneix, no? Uh-huh. És una música cantada principalment en creol. El creol és una llengua mescla de francès, té paraules també que venen del castellà o de l'anglès, i també de paraules que venen d'Àfrica, de distintes llengües d'Àfrica, perquè, perquè és una llengua que és la llengua que parlen
els immigrants, no?
Els esclaus.
Els esclaus que van entrar a l'illa.
Els que venen de... són fills d'esclaus o nets d'esclaus, no? Hem de pensar que Haití és el primer territori on els esclaus se subleven i proclamen una república. És la primera república que se proclama d'esclaus que se subleven i declaren una independència d'alguna part, no? Dels amos. No els va anar bé, la cosa. Va haver guerres, va haver... La història d'Haití és una història... trista a vegades i difícil d'explicar, i de tant en tant alguna catàstrofe natural que ve a recordar-te tot això. Damunt la situació actual d'Haití, a banda de tots els problemes estos que pot haver en les catàstrofes naturals i problemes econòmics i d'això, unes relacions també en molta tensió amb els veïns, amb la República Dominicana. Estem parlant de la illa La Hispaniola, és una illa que està partida en dos. La part a l'oest és Haití, la part a l'est, que és la part més gran, és República Dominicana. Vist des d'Haití, República Dominicana és un país més ric, tot i que també hi ha problemes a la República Dominicana. I vist des de República Dominicana, els haitians són un poc pues, la mà d'obra barata, i hi ha hagut, i contínuament, problemes d'immigració, com els podem conèixer així a Lampedusa o a la costa turca, eh? De problemes a les fronteres, interessos econòmics també, evidentment. És difícil la història també haitiana actual. Afortunadament hi ha gent a República Dominicana que alça un poc la veu contra aquesta situació, però també bravo a aquesta gent que se queixi, no? d'això que està passant. Però bueno, com te deia abans, tampoc estem així per parlar de la història d'Haití, però moltes vegades per parlar de música i per posar les coses dins del seu context pues hem de parlar del que passa. Ara te proposo escoltar un gran personatge de la música haitiana, Nemour Jean-Baptiste. La música haitiana, ja veuràs, o sigui, trobarem certes influències que ens poden fer recordar pues, els veïns, la República Dominicana i Cuba, però també, evidentment, com totes les Antilles, hi ha una influència africana, dels ritmes africans, però ja el ritme no és exactament el mateix, perquè una llengua no és el mateix cantar en castellà que cantar en creol, i perquè, bueno, perquè cada país i cada territori pues, finalment té les seves peculiaritats, no? Si a Vilafranca tenim el Vall Pla, que el Vall Pla de Vilafranca pues, no sona igual que el Vall Pla d'Albocàsser, però és una altra cosa, i estem a 30 quilòmetres, per tant, imagina't, no? d'una illa a l'altra. I el ritme per autonomàcia d'Haití és la compa haitiana. I un dels grans pues, és aquest home, Nemour Jean-Baptiste, que en pau descanse, i és una de les persones que trobem en algunes recopilacions de música sobre la música haitiana. Últimament han eixit bastantes recopilacions. No sé si té a veure amb el fet de que després del terratrèmol la gent va començar a parlar d'Haití i se va interessar el fenomen Haití, però el que te dia abans en off, hi ha productors, hi ha DJs, hi ha apassionats, col·leccionistes, el que sigui, sobretot d'Anglaterra, però també dels Estats Units, que han anat a Haití, han anat a buscar les cases de discos d'Haití, no? I a comprar vinils, a comprar LPs i a posar-ho en format digital. I després han fet recopilacions. Hi ha una que es diu Haití Direct, que la podem trobar en streaming a qualsevol plataforma, que és una bona manera de submergir-se en la música haitiana.
Escoltem
Nemour Jean-Baptiste. És curiós perquè moltes vegades a Haití els cognoms de la gent són noms també, o sigui, són perquè els fills d'esclaus moltes vegades el cognom era un nom també, o sigui, trobem coses com Nemour, que seria el seu nom, sí. I Jean-Baptiste seria el seu cognom.
Mal.
O sigui, com Nemour Jean-Baptiste, no? Escoltem Chaise de Nemour Jean-Baptiste. Thank you.
garçon, levez-nous.
Oh, on l'arrêt,
levez pour nous aller.
Oh, on
l'arrêt, nous allons plaisir belle même.
Oh, on
l'arrêt, on allait.
Música haitiana.
Nemur Jambapstit. Me comentabas que possiblement esta música podia ser de, dels anys 50 i el tema Xes.
Xes, que vol dir cadira. El trobem en una compilació que es diu A Visit to Haiti. Soc incapaç de dir-te en quin LP originalment Nemur Jambapstit va publicar esta cançó.
Què ens proposes a continuació?
Pues ara no agarrarem el vaixell, agarrarem un vehicle o inclús podem anar a peu en uns quants dies i travessarem
en bicicleta,
travessarem esta...
En un autobús.
Un autobús, una guagua que diuen a República Dominicana i amb unes quantes hores i amb unes quantes carreteres plenes de clots arribarem a la gran capital de República Dominicana, Santo Domingo, i qui diu República Dominicana, així dins del nostre món de la música supercomercial, doncs ens fa pensar en la bachata, molta bachata. Els nostres discomòbils de festes, a partir de certes hores de la matinada, escoltem bachates. I quan vas allà a República Dominicana també s'escolten moltes bachates. És curiós.
Però la República Dominicana has estat o sí que has estat?
Ahí he estat. Ara entrarem a tres territoris que
sí que has visitat.
Que puc parlar un poc més en propietat. I República Dominicana, per la feina, perquè treballo en estos últims anys he estat treballant en estudis de risc sísmic i parlant del terratrèmol d'Haití i bueno, pues, sempre els dic no, de que a vegades parlen molt de la frontera, no, de la frontera en Haití, però les falles no coneixen de fronteres, les falles travessen la frontera, no? I pues, bueno, per qüestions de feina, pues, afortunadament he tingut una sort, perquè és una sort d'haver pogut estar allí a República Dominicana unes quantes vegades, a Santo Domingo sobretot. En Santo Domingo és una ciutat, una de les primeres ciutats construïdes pels colons espanyols, o sigui que té, a veure, en certa manera te pot recordar una ciutat del sud d'Espanya, d'Andalusia, per la construcció, pel tipus de construcció, pels carrers...
Però te refereixes més a les construccions populars del poble o de la gent o més de, diguem, de la burgesia?
Clar, t'estic parlant del centre. T'estic parlant del centre històric, un centre que té més de 3 segles. I allí... hi ha una part popular i una part que no és popular, i damunt hi ha un cert fenomen que el veiem a qualsevol ciutat europea també, de que s'està tornant, pues, bueno, difícil de viure allí, no? Perquè hi ha grans hotels, grans marques i la gent que viu allí en la seva caseta de tota la vida, pues, poquet a poquet també hi ha una pressió que la fa fora, no? Fora d'aquesta part històrica, el Santo Domingo, sí que és veritat que la ciutat és, mos pot recordar més, una ciutat nord-americana d'estes de tipus Miami, grans edificis, al costat de casetes superluxoses, i al costat pots tindre un barri de tipus favelas, no? És una ciutat de contrastos increïbles. Tens barris molt, molt pobres i molt modestos al costat de barris molt, molt rics. I a vegades és només de travessar un carrer. O a vegades ni això.
No.
I això, la bachata, és el ritme, o és un dels ritmes de República Dominicana, però també és el merengue. El merengue és un poquet més antic. El merengue, en l'època del dictador Trujillo, que era un dictador molt, 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 molt roïn, no? era un poc, com te diria, com un poc la utilització que podia fer-ne així Franco d'una part del flamenc, no? Una cosa així, utilitzar un ritme com a ritme nacional, i aquest tipus de coses mai són bones, independentment del nivell de ruïnitat que pugui tindre el dictador, però aquest tipus de coses mai són bones. I te poden fins i tot donar la sensació de que, bueno, que el merengue, pues, no té interès, i en realitat net. El merengue és un ritme, el merengue històric, el merengue antic, després... va vindre un ritme on se van afegir molts vents, un ritme molt més d'orquestra, molt més d'orquestra de, pues això, vents, bateries, guitarra elèctrica, baix, etc. També teclats, però el merengue històric és més una cosa en percussió i acordeó. I un altre instrument, una altra percussió, que és una espècie de rasca metàl·lica, no? I això és el merengue històric, i aquest és el que ha estat declarat patrimoni immaterial de la UNESCO també. O sigui, hem parlat de la rumba cubana, però també el merengue de la República Dominicana. I pues bueno, te proposo escoltar a Noro Morales, Tropical Merengue, Amanecer Tropical, que si fa no fa, com deu ser més o menys de la mateixa edat que el nostre amic Nemours Jean-Baptiste d'Haití. Més o menys se deuen portar pocs anys. Escoltarem per això un merengue de la República Dominicana.
I el tema Tropical Merengue, Amanecer Tropical, que ens ha proposat en esta edició, diguem, especial, perquè portem un convidat que ens proposa la música i no sóc jo qui he decidit parlar d'aquests músics o d'uns altres.
Me sentís un poc de raro, perquè clar, mires la llista de la gent que ha parlat amb tu estos últims dies, estos últimes setmanes, i clar, són gent del món de l'escena valenciana que aprecio molt. Però clar, són gent que canten, que són músics. Jo a la base sóc enginyer geòleg, que m'agrada la música molt, però...
Però es proposa una sèrie de músiques que jo no conec tant, no estic tan pendent d'aquests ritmes o d'altres. I era una d'aixòs àmbits que me quedava per investigar tot el ritmes de les Antilles, que per això volia convidar-te a conversar al voltant de tots aquests ritmes.
Doncs pues, així estem. I damunt, per parlar de música... podríem passar hores i hores.
Què ens proposes a continuació? No ho dic jo, però ja saps, que ja m'ho has presentat qui
ja
és.
Ja saps més o menys per on va la cosa. Ara, per seguir el viatge, al costat, a l'est de la República Dominicana, està Puerto Rico. Puerto Rico és una espècie de pseudo-estat dels Estats Units, que són d'Estats Units, però no del tot, una cosa rara. Ahí no ha estat, a Puerto Rico no ha estat. Puerto Rico és... la nació de la salsa. Tant els portorriquens que viuen a Puerto Rico com els portorriquens que van emigrar en el seu moment a Nova York, sobretot. I per a nosaltres, o sigui, el concepte de salsa per a nosaltres és música llatina i que associem sobretot en Amèrica Llatina, però el gran epicentre de la salsa no és cap lloc d'Amèrica Llatina, bueno, pot ser Puerto Rico, però sobretot és Nova York. La Nova York dels anys 60 i dels anys 70 és ahí on va néixer la salsa, amb sobretot pues, esta comunitat de puertorriqueños y también de cubanos, que estaban, de exiliados cubanos que estaban allí, los Tito Puente, el Celia Cruz, la Lupe y tutti quanti, ¿no? Y este año 2016, potser escoltar este programa ya será 2017, pero este año 2016, ya bueno, es el último día, només tenemos un nas a la cara avui, s'ha publicat un disc de homenatge a toda esta escena de la salsa de esos años, dels anys 70, de la Fania Records, de la Fania All Stars, amb tota esa gent. Ese disc se diu Indestructible y el que li dona veu es Diego El Cigala. Damunt Diego El Cigala cau bé la cosa perquè viu a República Dominicana o passa molt de temps a República Dominicana. I este disc està un poc en la continuïtat dels altres dos discos que havia fet en Charanga Rubalcaba i Bebo Valdés, que són dos pianistes jazz de cubans, i allí pues Diego El Cigala cantava tant cançons que venien més del flamenco com cançons que venien més del bolero cubà o del tango i coses així. Però veu del Cigala i piano, acompanyament en piano. Un poc, me recordo que, per exemple, Botifarra amb Pau Xàfer va fer un disco que a mi em feia pensar un poc també en aquest concepte, no? Està el Pep Jiménez Botifarra cantant i Pau Xàfer al piano i Botifarra cantava tant una habanera com les cançons que li coneixem a ell, no? Ara, en este nou disco de Diego El Cigala ja no hi ha només un acompanyament en piano, sinó que s'acompanya directament d'una orquestra salsera. I Diego El Cigala fa un homenatge a la salsa d'eixos anys. He escollit una cançó que es diu Periódico d'ayer, que cantava Héctor Lavoe. Héctor Lavoe era, li diuen, la voz. Era la veu d'eixos anys, de la gran època salsera. Ell era nascut a Puerto Rico, però també va emigrar de ben jove a Nova York, i va ser a Nova York on va començar realment a destacar i que va entrar dins del gran eixe grup que era la Fania Records, la casa de discos de la Fania Records, i finalment el que se deia la Fania Records All Stars, on hi havia, per això, un All Stars, on estaven tots allà, no? Héctor Lavoe va acabar la seva vida d'una manera molt, molt trista, malalt. Jo diria quasi que, llegint algunes biografies o mirant algunes biografies, quasi explotat per alguna gent propera d'ell, però que se feia passar per amics, però realment no ho eren. Realment, aquest costat, el més negatiu a vegades de la música, de lo que són produccions, de lo que és el món del business musical. No? Nosaltres ens agrada molt la música, però a vegades no hem d'obviar que a vegades hi ha aquest
ambient que s'ha creat tot al voltant dels músics,
no?
De
totes
les discogràfiques, del management.
El management, les discogràfiques, l'ambició, la droga, la festa, la traïció, tot. I Héctor Lavoe potser era una persona ja fràgil en el seu moment, però no se va realment acompanyar correctament i va acabar com va acabar, no? I m'agrada esta cançó que es diu Periódico d'ayer, que diu Tu amor és un periódico d'ayer. Normalment associem la salsa a cançons en lletres així que no tenen molt de sentit o que no són molt interessants, però en este cas jo trobo que el text és d'un preciosisme excel·lent. Escoltem, no val la pena, no l'escoltarem en la veu d'Héctor Lavoe. Vos recomano després, si voleu escoltar-la, d'anar a buscar-lo. L'escoltarem en la veu de Diego El Cigala, la veu flamenco de Diego El Cigala, d'este disc Indestructible.
Periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando cayó la madrugada, al mediodía aquella noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó. Te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé.
de Héctor Lavoe y el tema, si no he apuntado malamente así en la libreta, se dio periódico de ayer.
Periódico de ayer. Tu amor es un periódico de ayer. una de las seves cançons més emblemàtiques d'Héctor Lavoe. I a este disc del Cigala trobem altres, com el Ratón, per exemple, de Cheo Feliciano. Crec que també n'hi ha una de Rubén Blades. O sigui, són grans noms, grans noms.
Un apunt tècnic, si algú té temps de llegir, d'escoltar-lo en auriculars, la mescla de com està fet, com està gravat el disc, són espectaculars com sona Diego Cigala, com si estiguera pel mig davant de tu, i el cor com se sentís com si estigueren pel costat. Com estan plantejant la mescla és espectacular, i el màster se l'han currat.
És l'apunt tècnic dels que entenen més d'això. Per a mi és un dels discos de 2016, sense dubtar-ho. Després, ara que són estos dies de que tots han de traure el seu llistat de quins són els millors discos i tot això, no? I per a mi és un dels millors. El que passa és que, clar, vivim en una època de que no vaig a ser fer així un manifest tipus de Víctor Eleonore sobre contra el moviment hipster, però moltes coses de les que Eleonore diu estic bastant d'acord, no? De que, per exemple, la música llatina i un disco com este de Diego El Cigala mereixen tindre l'impacte mediàtic que haurien de tindre, fins i tot per part de revistes o de mitjans especialitzats sobre la música. El que passa és que, clar, com només tendim a orientar-nos sobre un punt de vista de la música indie, d'inspiració anglosaxona, basada en el rock, en el pop rock, tendim a passar a costat de coses com esta, no? Com si la música no és només una cosa que se fa a Londres o a Nova York o a Boston i que després nosaltres ens hem d'inspirar del que se fa allí, que ara que també se fa moltes coses i està molt bé, no? Però, bueno, per exemple, una de les coses que volia fer plantejant el programa este en forma de viatge virtual és també veure que hi ha eixos diferents, no? No sempre un eix nord-sud o epicentres anglosaxons que va a la perifèria, que també poden haver influències entre països veïns, entre països que són a vegades una illeta molt menudeta, no? I entre Espanya, entre Àfrica, o sigui, tot és possible, no? Actualment les influències van en tots els sentits. Actualment, i també fa 60 anys, perquè estem parlant de que assinya ritmes d'inspiració afrollatina i un poc de flamenco, o sigui, això sempre s'ha mesclat i continuarà mesclant-se.
Clar, 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 per supost. Què ens proposes a continuació?
Ara sí que ens tocarà agarrar l'avió i anarem a uns territoris que són França actualment, la Guadeloupe i la Martinique, això sí que els conec bé, anirem concretament a Martinique, és una illa, és una illeta que deu fer 50 quilòmetres com a molt del nord a sud, és una illa volcànica, en un gran volcà, que a principis del segle XX va explotar, la Montagne Pelée, que va causar un desastre molt gran. És un territori que és França, és com una província francesa, és com per a l'estat espanyol poden ser les Illes Canàries, doncs la Martinique i la Guadeloupe són territori francès.
Però que no estan prop de França.
No estan prop de França, estan a l'altra punta de l'Atlàntic. Podríem dir pràcticament que són antigues colònies o pseudocolònies, dis com vulguis.
A quina distància estarien més o menys de República Dominicana?
Distància en quilòmetres, me costaria dir-te, però deuen estar una horeta d'avió. Una horeta d'avió. Entremig hi ha tota una sèrie de illetes de noms divertits, tipus Antigua i Barbuda, tot això, que són illes que són semiparaïsos fiscals, una sèrie d'illetes. No he anat a buscar cançons d'aixes illetes, segur que trobaríem sobretot molt de calipso, perquè aixes illes entremig són més d'inspiració, bueno, de llengua anglesa. És curiós, o sigui, tu agarres totes les illes antilles, des de Cuba fins a Trinidad i Tobago, i tens com tres grans dominis lingüístics. Tens les illes en castellà o hispanes, no? Cuba, República Dominicana, Cuba i República Dominicana, sobretot. Després tens les que de domini més francès, com per exemple Martinique, Guadeloupe i Haití, sobretot. I pràcticament tota la resta són més d'influència anglesa. Però són les illes molt més menudes. Menys Jamaica. Uh-huh. Tens Jamaica i Trinidad i Tobago, i Antigua i Barbuda, per exemple, també és anglès, i Saint Lucie, Dominica, i una sèrie d'illes, que moltes són illes molt xicotetes, és una illa país. Són 100.000 habitants i és un país, no? I això són illes d'inspiració anglesa, i això ho veurem un poquet més tard. Mal. Però ara estem a Martinique. La Martinique i la Guadeloupe són dos territoris que van generar un ritme que es diu tenen diversos ritmes típics o que serien emblemàtics d'estos territoris, però actualment tu vas allí, enxufes una ràdio a Fort-de-France, que és la capital de la Martinique, i escoltaràs sobretot el que se diu el zouk, escrit Z-O-U-K, que és una espècie de... podria semblar-se a una bachata, però cantat en francès, una cosa... perquè també hi ha una derivació que es diu zouk love, que encara és vamos, així estic fent unes cares rares, vamos. No escoltarem a Sou, no he vingut així per escoltar Zouklov. Personalment no m'agrada molt, no m'agrada gens, però té el seu èxit i té la predominància cultural sobretot a aquestes ràdios. És també curiós, no? O sigui, és una cosa que allí és completament majoritària i així desconeixem completament, no? A vegades, fins i tot, dius, potser només per interès de cultural, de veure què passa en els altres països, hauríem d'escoltar el que és un Zouklov per veure què és, no? Però bueno, no estic així per això, però també estos territoris, tant Martinica com Guadalupe, tenen una tradició musical, però també mescla de coses que venien de França. Uh-huh. I per tant, no trobarem com a Cuba podem trobar influències del flamenc, perquè hi havia gitanos que van arribar, gitanos que ja tenien una tradició flamenca i van arribar a Cuba. En canvi, a Martinica i Guadalupe trobarem més com ritmes francesos, més, ja més del nord, no tant, més, un poc més del nord d'Europa, com són apropiats i com se mesclen amb ritmes africans portats pels esclaus que també van portar a Martinica i Guadalupe, no? I això fa que, pues, finalment, hi ha ritmes diferents que acaben apareixent. Un dels ritmes tradicionals de la Martinica és el biguin. Després, per influència també de la música haitiana de la compa, va arribar un poc també la compa haitiana, i per exemple als anys 60 i als anys 70 a Martinique i a Guadeloupe hi havia una eclosió de bandes, d'orquestres amb molt la secció de metalls molt, molt portent, i que fins i tot ens podria fer pensar en ritmes tipus funk, i fins i tot si m'estires molt ens podria fer pensar en fer la cut i el ritme, i el que passava a aquesta mateixa època a Nigèria, no? O sigui,
no.
O sigui, una cosa ahí en molt canyera a ritme de metalls. I ara escoltarem una cosa, una cançó del 1972 per un enregistrada per Barel Copet, que era un clarinetista molt important de la Martinica, perdoneu, d'aquella època, que se diu Jeunesse Vauclin. És la joventut del Vauclin. Vauclin és un dels municipis de l'est de la Martinica. I esta cançó la trobem en un recopilatori que se diu Tumbelé, Begin Afro Latin Sounds from the French Caribbean 1963-1974, i és un poc com el que t'explicava abans, no? Este tipus de recopilacions fetes per cases de discos angleses. Esta és d'una casa de discos prou important que se diu Soundway. Són gent, pues, això, que se'n van anar a buscar les cases de discos de la Martinica i de la Guadalupe per buscar, pues, cançons velles d'aquesta època i per tornar-les a... moltes no havien passat al format digital, no? I
recuperar-les i donar-les a conèixer, no?
Donar-les a conèixer a una comunitat que al principi no les havia conegut, no? I ara és curiós que això, la música de les Antilles franceses a França continental, o a la França que tots tenim al cap, la que està a Europa, pues, la música antillesa té una certa connotació, no diria negativa, però no és una música que tu enxufaràs la ràdio i trobaràs una música d'ahir, una cançó d'ahir. I ara, poquet a poquet, perquè com vi a Londres país que alguns s'han donat compte que aquest tipus de música és moderna i que algú li ha dit, ostres, però vos esteu perdent moltes coses, estem començant a trobar recopilatoris també fets a França d'aquesta cançó, i alguns estan dient, però quines coses mos hem estat perdent durant anys, no? Bueno, pues bueno, pues quasi a vegades tens ganes de dir, bueno, mira, pues trop tard, en francès. Escoltem Barel Copet i Mist Love Jeunesse Vauclin d'este recopilatori Tumbelé.
Tout le monde qui a parlé de nous, yo peut dire bien, yo peut dire mal, donc à continuer qu'à vacher. La discipline est bon entend, c'est ça qui a compté pour nous. Toujours pareil pour nous lutter, pour nous être triompher. C'est nous les Vauclinois, tout le monde qui a parlé de nous, yo peut dire bien, yo peut dire mal, donc à continuer qu'à
pas vaché. La discipline est bon entend. C'est ça qui a compté pour nous. Toujours pareil pour nous lutter. Pour nous ça triompher.
Où les ballons je n'ai vos coins.
Enfants en nous attaquer.
Où les ballons je n'ai vos coins.
Shooter en coin filé à.
Où les ballons je n'ai vos coins.
Pour nous glisser à d'un bail.
Où les ballons je n'ai vos coins.
Les lèvres dans les bails.
Où les ballons jeunesse au
clair. Souvent en nous attaquer.
Où les ballons jeunesse au clair.
Shooter en coin filéa.
Où les ballons jeunesse au clair.
Pour nous glisser à dans les bails.
Où les ballons jeunesse au clair.
Pour nous les lèvres dans les bails. En bon terrain, pour la jeunesse entraîner yo. Malgré tout ça, nous qu'à lutter. Pour satisfaire, supporter nous. Pour les ballons, les vauclis noirs. Travail pour la victoire. Nous n'y entraînons nous. Il a pour conseiller nous. Mais nous marcher en bon terrain. Pour la jeunesse entraîner yo. Malgré tout ça, nous qu'à lutter. Pour satisfaire, supporter nous. Pour les ballons, les vauclis noirs. Travail pour la victoire.
Pour les ballons, jeunesse vos coins.
Enfants en nous attaquer.
Où les ballons jeunesse au clair.
Shooter en coin filéa.
Où les ballons jeunesse au clair.
Pour nous glisser à d'un bail.
Où les ballons jeunesse au clair.
Pour nous léler à d'un bail.
Où les ballons jeunesse au clair. 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 Où les ballons jeunesse.
En nous attaquer.
Où les ballons jeunesse au clair.
Shooter en coin filéa.
Où les ballons jeunesse au clair.
Pour nous glisser à d'un bail.
Où les ballons jeunesse au clair.
Pour nous léler à d'un bail.
Barel Copet, se diu?
Barel Copet i Mist Love Jeunesse Vocla.
El francès te'l deixa per a tu. Crec que el tens més cultivat.
Barel, en francès seria Barel Copet. Però parlaven ahir en el seu francès també, pues, tant a Martinica com a Guadalupe parlen el creol, també. El creol, que és diferent, del creol haitian. Perquè cada illa és diferent. Però, bueno, tu, és com així, Vas a Menorca, vas a Mallorca, vas a Eivissa, a Formentera... Cadascú té el seu català diferent, també.
Exacte.
És la peculiaritat insular que s'ha de preservar, evidentment.
Què ens proposes ara a continuació?
Pues, abans parlàvem de les Antilles anglòfones i... un arxipèlag que està al sud de tot de les Antilles i després ja és el continent i arribaríem a Venezuela, és Trinidad i Tobago. El que el reggae i el ska és a Jamaica, el calipso és en Trinidad i Tobago. I enguany també, el 2016, ha eixit un disc magnífic d'una cantant que el seu nom artístic és Calypso Rose. Té una veu magnífica. A mi seria un poc la Cesària Évora del calipso, és a dir, és una dona que un poc la fama li arriba tard, li arriba sobretot a Europa, i aquest estiu ha fet una gira per França, per exemple. És un disc que a França estaria abans, en off estàvem parlant de les llistes dels millors discos de World Music de l'any 2016, doncs este disc, Far From Home, lluny de casa en anglès, està a les llistes dels millors discos de la World Music, segons els mitjans més o menys indies de França, Calypso Rose. I ara escoltarem, ha tingut la col·laboració en una de les cançons per Manu Chao, i ara escoltarem una cançó que se diu Calypso Queen.
Respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down.
They say that I carry too long, forgetting that the Constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making blood to take the meaning.
Everywhere I reign supreme, the one and only Calypso Queen. No man alive or dead could man come and take the crown off me head. They used to call me small island girl. Now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso Rose, queen of Calypso.
Sí, en francès. Tinc l'hàbit de parlar en francès a la ràdio perquè a les hores lliures també tinc un programa
de... ara després ens parlaràs del programa
en
taixa.
I ara en el dubte m'ha eixit la d'això de parlar en francès. Era Calypso Queen, la cançó Calypso Queen interpretada per Calypso Rose d'un disc Far From Home publicat en 2016 de la reina del Calypso.
Tenia un rotllet molt, molt xulo.
N'hi havia ho estàvem parlant, n'hi havia un rotllet ahí, Manu Chao.
Sí. Manu Chao. A mi m'ha recordat el disc d'Esperanza. No sé de quina cançó, però jo dic que ahí n'hi ha un...
Sí, hi havia, sí. Ah, ell,
que segurament el concepte serà al revés. Les músiques de Manu Chao igual sí. Tenen molt de...
Sí, no, en el sentit de que és clar, Manu Chao, per exemple, és uno de que s'ha inspirat de moltes coses i ell ha inspirat a molts, no? I moltes vegades jo crec que grups de per exemple, de per així que se llancen un poc ahí en la world music, aquesta manera de dir world music que vol dir qualsevol cosa, ells s'agarren a Manu Chao i després van pujant el fil, van estirant la corda i primer ells Manu Chao i després van estirant i els acaben eixint coses que no coneixien absolutament.
Com en este cas,
no?
La reina del Calypso.
Jo, per exemple, un dels grups que més m'agradava quan tenia 17, 18, 19 era Negu Gorriak i tot el que feia Fermín Muguruza, no? I Fermín Muguruza també és d'estos que anaves estirant i a vegades arribaves a The Clash, a vegades arribaves a The Specials i d'allí arribaves a no sé on, i perquè, bueno, perquè són gent com tu, Manu Chao, i com tants altres en una cultura musical molt gran i que ells han rebut tanta que al final pues, fan una cançó i finalment hi ha un poquet d'això i un poquet d'allò i un poquet d'això, no? això és la música.
Clar, per supost.
Això és la música. I de Port of Spain, que és la capital de Trinidad i Tobago, ahí sí que Què vols tornar, en avió o en vaixell?
En vaixell? Ja, podem triar.
Pues tornem en transatlàntic, venim carregats de vinils i de tot això, perquè vinils, hem comprat molts de vinils. hem fet tots els col·leccionistes de vinils de totes les illes que hem visitat, la de cançons que tenim per escoltar encara. I ara, en comptes d'arribar al port de Barcelona, pues arribem un poquet més a prop, arribem al port de València, i del port de València no entrem a València, agarrem la
pista de Silla,
la
no?
pista de Silla, que diu Zo en una cançó.
I que jo passo totes les setmanes.
I ens reparem ahir a un poble, que és igual Càcer, i ahir al Càcer hi ha un grup que es diu Esbàters, que... el seu últim disc, que se diu Simis, personalment, i ara és un poc el crític de 3-10 que parle, algunes cançons, bueno, pues, com diem així a Vilafranca, veiaven, sobretot els textos, alguns textos potser és una cosa de l'edat també, no? Ja no mos acalentem tots els dies i coses així, i potser no, veiem la vida d'una manera diferent. No ho sé. Però, bueno, fan ahí una mescla, com sempre han fet, de molts estils, hi ha reggae, hi ha ska, hi ha un poc de rock and roll a vegades, tenen ganes de soltar.
Aquesta edició té algunes cançons molt guitarreres.
Molt guitarreres.
Rock and rollero.
Però hi ha algunes cançons que enllacen perfectament en tot el que m'he estat explicant. Hi ha cha-cha-cha, hi ha mambo, hi ha salsa... I jo crec que ells sempre havien tingut això darrere. Bueno, no he parlat mai en Esbàters, però crec que sé que, per exemple, els agraïm molt els Fabulosos Cadillacs, que és, per exemple, un dels grups que personalment m'encanten i que és millor enllacen entre la seva cultura pròpia del que és la música argentina, que també en podries parlar hores i hores, i los Fabulosos Cadillacs ja saben, amb el punk, amb el rock and roll, però també amb l'esca jamaicà i també amb la música llatina, no? I, per exemple, Los Fabulosos Cadillacs i el seu Vasos Vacíos amb Celia Cruz cantant amb ells, que és una obra mestra de la música pop, perquè això també és música pop. I els Esbàters sempre els ha agradat. Fabulosos Cadillacs, els he vist alguna vegada en concerts, fan versions de Fabulosos. I aquest disc a Simis ja s'ha dit, bueno, per què no dir que som realment una orquestra salsera? I un dia a una de les ressenyes que vaig fer per a 3-10 vaig dir una orquestra salsera d'Alcàsser. Perquè també ho diuen, no? Que tenen ahí una influència molt de xaranga, se vesteixen ahí en les camisetes de les penyes de la Setmana de Bous, d'Alcàsser i tot això, o sigui que ja els va a la marxa, ja està, no?
Sí. I
això, pues, en el disc este trobem cúmbies, trobem versionetes en ritmes llatins dels que hem vist de les tres illes que hem visitat, i ara pues, te proposo escoltar.
Espera, perquè en aquesta ja mos acomiadem.
Mos acabarem a més, també, ja que hem fet la volta.
Pues ara, dos cosetes. Parla'ns, per una banda, de la teva faceta crítica musical de 3-10 des de França, però que es publica al País Valencià. I després ens parles del programa de ràdio.
Bé, 3-10 és molt senzill. Sempre m'havia agradat escriure de música. Tenia un blog i va ser amb Òscar Piera, que va dir, home, doncs això, escriure aquí el teu blog, perquè no vols escriure a nosaltres a 3-10 quan estava començant, no? Fa 4 anys ja. I bueno, doncs jo l'escrivim des de França, però que també és una manera d'escriure, de mantindre un contacte en la teva llengua i m'agrada molt escriure i de, bueno, buscar les paraules i de no perdre això, perquè clar, jo estic immers en una societat, a França, doncs parles francès tot el dia a casa, a la feina, els amics també, no? I tindre una oportunitat de parlar damunt d'una cosa que t'agrada, que és la música, sobretot música feta en valencià, damunt te permet ahir de no perdre contacte en absolut amb el que se fa així, i inclús estic escoltant més música feta així que mai, no? Perquè ara estic en un ritme de fer una ressenyeta per la revista Urban, que és amb el diari Levante totes les setmanes, el divendres. Això t'obliga a escoltar-te un disc que a vegades vam començar, no? Sent ahir música en valencià, però la música valencià primera està arribant a un nivell de maduresa de que ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer, no? No, els festivals estos així un poc monolítics de que mesclem un cantautor, un grup de hip-hop, un grup de ska, un grup de rock que canten en valencià i l'únic que els uneix és cantar la mateixa llengua. Jo crec que este tipus de festival, este tipus de aquelarre, diria, ha d'anar
evolucionant
un poquet, no? Perquè tardor ha d'anar a tocar festivals amb grups que s'apareixen a tardor, tipus l'Emperador o altres grups que canten en anglès o en castellà o en el que sigui. I Zoo pues, ha d'anar pues, per això, amb el hip-hop, i és el que estan fent, de fet, no? Comparat amb ja fa 10 anys, la cosa ha evolucionat molt, no? I ara estàs veient que hi ha una de grups que ja sense avergonyir-se, pues canten en valencià perquè és la seva manera. Si tu i jo estem parlant en valencià...
Jo
si...
diria una coseta de les teues crítiques que me pareix que Òscar en aquest sentit com a editor ho fa bastant bé, que te deixa un poc la manera d'escriure, que moltes vegades n'hi ha com un valencià estàndard dels mitjans de comunicació per escriure, un format molt, molt estàndard, i en canvi el sentit personal que tu li dones a la crítica el fas des d'un valencià no col·loquial, però sí un poquet localista o de la zona dels ports. De certes paraules que de vegades utilitzes per a sí. Posar-li etiquetes, i això crec que li dona un sentit que a mi personalment no sé com s'ho agafaran els que ho llegeixen des de València, però a mi personalment me fa a vegades riure o dir, ostres, no ho havia blandejat així.
Sí, però això és
etiqueta d'Dani Montfort, no?
Sí, perquè has d'escriure molt diferent de com parles. És un gran debat. És un gran debat. Però, clar, a mi no m'eixirà escriure a la manera de València. No, jo, hi ha certes paraules que no m'eixiran d'allí. I en això sí que és veritat que tenim total llibertat, no? Nosaltres... almenys és una pàgina que està escrita en valencià, no està escrita per un robot en valencià, està escrita en valencià. I sí que és veritat que ahir pues, bueno, el meu valencià pues, és el que també clar, he estat vivint molts anys a Catalunya, també sí, té influències de moltes coses, però també tendís a ser localista, no? I sí que és veritat que a vegades les altres paraules es busca el diccionari català valencià balear, que ahí on trobes tot el patrimoni lingüístic nostre que tenim, i ahí trobes, sí, pues, tal paraula, i ja ahí, pues vale, és... I, bueno, inserir aquest tipus de coses, bueno, pues sí, és un poc una marca de fàbrica del que dic. Potser algú des de la Marina diu, i este què diu, no? Però si no ho entén, pues que no dubte a dir-ho o a buscar el diccionari català-valencià-balear, que normalment ho busco ahir per en cas de dubte.
I ara parles de la teua faceta radiofònica, i en este cas ja no és, sí que el fas en francès.
Ahir la faig en francès, me toca fer-la en francès. Sí, des de, bueno, pues també des de... de fer 5 anys ja, faig un programa en una ràdio local d'Orleans. La ràdio es diu Arc-en-Ciel, Arcoiris. És la ràdio... No m'agrada dir que és la ràdio de la comunitat portuguesa, però de facto ho és, no? O sigui, a moltes ciutats de França hi ha una gran comunitat portuguesa, i als anys 80, pues, un poc per a federar-se, per aglutinar-se i per escoltar les cançons que els agradaven i tot això, doncs van crear una ràdio que es diu Arcoiris, en Arc-en-Ciel, en la que tenim espai doncs, altres comunitats també, no? Hi ha una part de programes que se fan en portuguès, i jo doncs, els vaig proposar un programa en el que diu, jo no vull fer un programa en castellà perquè no té sentit, jo vull fer compartir cançons de l'escena world music d'Amèrica Llatina i de l'estat espanyol, però no, parlant francès.
Crec que la tria vas parlar de Morente, per exemple, no?
Sí, sí.
No només poses músiques com les que hem escoltat avui,
no,
poses altres coses.
No, poso un poc de tot, clar. En 2016 ha sigut un any molt trist i Leonard Cohen va ser d'estos de que... cadascú el seu, no? I de tots els grans tòtems de la música que s'han anat este 2016, a mi el que va tocar el cor va ser Leonard Cohen, i damunt coincidia en els 20 anys del disco de Morente i Lagartija Nick, i per exemple, i va ser pues, bueno, pues, parlem d'este disco, escoltem este disco, escoltem també les coses que han eixit després d'aquest disc, no? Escoltem Sílvia Pérez Cruz, no? Per exemple, Sílvia Pérez Cruz la posa bastant, no? I no té res a veure amb estos ritmes antillans que hem escoltat. Però no té res a veure, però sí que té coses a veure, perquè...
Al final té tot un poc de música popular, d'arrel.
Vulgues o no, tots, inclús ara eixes al carrer i preguntes, bueno, i quina influència musical tens i això, i t'hi diran, sí, bueno, però jo, a mi m'agrada el rock and roll, però li posaràs alguna salsa d'aquestes, un bolero o una cosa, per això sí, ho he sentit a casa, a ma mare o coses així, no? Tots tenim una influència de música llatina i pues, la idea del programa és compartir això, coses que pues, una ràdio normal francesa pues, no s'escolten en absolut.
I te podem, només, de moment només te podem escoltar en directe?
Sí, teníem la ràdio, hem fet ahir unes evolucions tecnològiques i encara no ho tenim del tot, però en guany 2016 li demanem al rival Tassar que mos porte podcast. Clar, seran en francès, amb el meu francès que té un accent també ahir també dels ports, també és com les cròniques de 3-10, però a veure, li demanem podcast de Pachanga, que se diu, el programa se diu Pachanga senzill, i la introducció sempre és la cançó Pachanga d'Antònia Font, grup mític que toca el cor ahí.
Moltíssimes gràcies, Dani, i esperem, no sé quan, però que tornes algun altre dia a fer un llarg viatge com el que han fet avui.
Això, un altre viatge a saber on. Moltes gràcies a tu, Carlos, per la invitació i per este ratet de parlar de música, sempre un plaer.
Com sempre acaba el programa, a gaudir de la cultura, i ens quedem amb els Butters i el tema
La pluja.
Coses que passen en la vida, gent que sempre tiraven, superherois entre nosaltres que d'un somriure et fan plorar. Quan la ràbia s'apodera i creus que tot s'ha acabat, pensa que la guerra sempre es guanya pas a pas. Prontet de casa, el seu net l'està esperant. S'enfila cap a l'escola, el seu únic pensar és ajudar la seua filla a tornar a començar. Sentiments d'amor intensos, d'aquí tots li ho han furtat. Maleït siga aquell home que els ha deixat a tots. Seua filla té vergonya d'anar a qualsevol lloc, com si hagués fet alguna cosa.